Més informació a ib3notícies.com. A Menorca, escoltau IB3 Ràdio al 88.6 de la FM.
El dia a Menorca, amb Pere Begur i Clara Imamí.
Som conscients de les necessitats existents a la nostra societat? Sabem com viu la gent del nostre poble? No sé, però la sensació és que no, que cada vegada que tenim notícia de serveis d'atenció a les persones ens sorprenem del que ens conten. Desenes de famílies que sobreviuen gràcies a les bancs d'aliments de Creu Roja i altres ONGs. Persones que gaudeixen d'un sostre i d'un llit perquè hi ha cases d'acollida. Fiets i fietes, fills de famílies en risc d'exclusió social. Un panorama que confirma desigualtats endèmiques preocupants. Avui s'ha posat en marxa a Ciutadella un centre d'acompanyament a les famílies necessitades amb fills menors de 12 anys. Tot d'una, en parlant.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, amigues, amics, benvinguts al Dia Menorca, la sintonia d'IB3 en ràdio d'aquest dimecres 2 d'octubre de 2019. Clara i Mamí, com va? Com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Pere. Molt bé, i tu?
Tot bé, bueno, sí, beníssim. Perfecte. Mira, amb ganes de començar el programa perquè hem conegut l'existència d'aquest centre que es va presentar ahir, que funcionarà, funciona ja a partir d'avui. Hem conegut també que, bueno, que ha arribat una pastera aquí a les costes de Sant Lluís en 10 persones dintre, han passat lo seu per poder arribar i, bueno, i tot això jo en tinc ganes de saber més coses, no sé tu.
I doncs justament això seran els temes del programa, que alguns dels temes del programa d'avui. Ens fixam en aquest projecte de Càritas Menorca que, com bé dius, pretén combatre la pobresa infantil. Es posa en marxa avui a Ciutadella sota la direcció de la psicòloga Mar Pons. Amb ella xerrarem d'aquí una estona i mos contarà tots els detalls. Val. Després cridarem també a la consellera de Benestar Social, na Bàrbara Torrent, per saber què passarà amb aquests 10 migrants que van arribar a Menorca en pastera ahir. Passarà pel programa i posarem un punt cultural també, ho farem amb el pintor Joan Elordui, que aquesta setmana conferenciarà a Sant Lluís sobre l'aportació de les dones a la història de l'art. Avui dimecres també, temps de rebre la nostra secció dels dimecres allà en templà amb el filòleg Joan López Casas Noves. Tot això fins la una, eh?
Bé, Déu-n'hi-do, les coses que hi ha, no perdem gaire.
Anem carregats
avui. Sí, sí, bastant carregats. No perdem gaire temps perquè efectivament tenim moltes coses que contar i m'imagino que el nostre company Axel Camarasa, des de la redacció d'informatius d'IB3 Ràdio, també. Axel, bon dia, com estàs?
I love it!
Bon dia, molt bé.
Molt bé.
I love it!
Què ha dit?
I love it!
És que no m'he enterat, no?
I love it!
Ara!
I love it!
Sempre bé amb els seus amics, amb el seu cor particular,
sí, sempre
en Axel.
Escolta, què passa amb els migrants aquests que van arribar ahir en pastera?
Doncs mira, la darrera hora és que els 3 menors arribats ahir en pastera ja han estat posats en llibertat. L'exploració mèdica ha determinat que només 3 d'aquests 10 tenen manco de 18 anys i no 6, com asseguraven ells mateixos. N'hi ha un que continua dient que és menor d'edat, però les proves aquestes del brau que fan han determinat de moment que només en són 3, han anat ja cap a la casa de la infància. La resta, els 7 adults restants, es posaran en llibertat al llarg d'avui de matí, disposaran d'un permís temporal d'un mes a l'espera de places als centres d'internament de la península. El Fons Menorquí de Cooperació és qui se'n farà càrrec per assessorar-los i atendre les seves necessitats bàsiques. Ho faran col·laboració de la Creu Roja i també de l'Ajuntament de Maó. L'últim que sabem és que la casa d'acollida de Maó tampoc disposa de places d'allotjament i que, per tant, és el Fons Menorquí de Cooperació qui està hores d'ara cercant un allotjament que assumiria amb els, doncs ell, aquesta entitat, per que aquesta gent pugui dormir, perquè, com diem, la casa d'acollida està plena i no hi ha places disponibles. Aquesta pastera va arribar ahir capvespre a Sant Lluís, a Vinyancolla, 10 persones d'origen algerià, i és la segona embarcació que arriba a Menorca aquest 2019. Els detinguts diuen portaven mòbil i també doblers en metàl·lic, segons fonts oficials, i en els darrers 2 dies 6 embarcacions més han arribat a les costes de Balears. Hi ha més d'una, aproximadament una 60 de detinguts, i per això des d'Interior diuen, des de la delegació del govern, que hauran de llogar vaixells per retornar-los a Algèria que doncs, és el procediment habitual si una vegada superen el tràmit d'estar internats en el CIE 90 dies.
Molt bé, Àxel. Ara sí que m'heu de permetre que demani, tot està clar que ha vingut en Àxel, que demani un fort aplaudiment, en sèrio, un fort aplaudiment perquè la notícia ho val. Finalment sembla ser que s'obriran les coves de Cala Blanca, no?
Sí. La Junta de Govern ho ha aprovat almenys fa uns minuts. S'ha atorgat una llicència integrada que es diu que és alhora llicència d'obres i llicència d'obertura, de manera que una vegada finalitzin les obres ja no cal passar cap tramitació més, les portes es poden obrir i poden començar entre els visitants. Que crec
que taparan ses goteres.
Estem entrant a sa cova ara.
Taparan ses goteres és una de ses primeres actuacions, m'imagino.
Ara és el Consell qui ha d'adjudicar els treballs, perquè és una llicència que Ciutadella atorga al Consell, qui és que ho promou aquesta actuació. El termini d'execució és de 4 mesos, per tant, tot apunta si es compleixen els terminis i no hi ha retards i el concurs no queda desert, com passa més habitualment els darrers temps, doncs que l'estiu vinent podrien estar obertes aquestes coves de Cala Blanca. Breument, que s'hi farà inversió de prop de 300.000 euros perquè sigui visitable la cova de Saigo, s'hi actuarà a l'exterior per millorar-ne l'accessibilitat, s'hi ficaran rampes, també un descensor per les persones amb mobilitat reduïda, s'instal·larà un quiosc amb bany i la recepció per vendre els tiquets, i a l'interior de la cavitat s'hi farà una tarima de llenya que farà tot el recorregut circular, a més d'habilitar, doncs, que és obligatori, sistemes d'emergència, sortides, il·luminació i tot plegat. Si us sembla, podem escoltar el regidor José López.
Demà està previst que la Junta de Govern concedeix que la llicència d'obra i d'instal·lació en el projecte d'obertura de la cova de Saigo a Cala Blanca, consistent en adequar la zona borda, crear rampes d'accés i muntar, construir una caseta amb banys i recepció, i també, finalment, adequar l'interior de la cova per poder fer-la visitable a tothom.
Molt bé. Alguna cosa més que preparis per contar-nos a les 2:30, Àxel?
Mira, a les 2:30 farem la prèvia del partit de l'Estia Menorca que juga avui a les Canàries. 8:30 hora d'allà, 9:30 hora d'aquí, contra el Gran Canària, un equip jove que ha sumat 2 derrotes en els 2 primers partits de Lliga. I també explicarem que Sant Lluís és el municipi de Menorca amb major renda per càpita, segons l'Agència Tributària, que ha actualitzat les dades de les declaracions de renda del 2017.
Perquè allà hi havia una clara.
Sant Lluís. La renda mitjana...
Evidentment, no sé.
La declaració...
A veure si s'aproxima la meva.
La renda bruta mitjana que han declarat els ciutadans de Sant Lluís és de 28.500 euros. Això
sí,
situa el municipi en el lloc 264 del rànquing estatal. A la cua de Menorca, els menys ingressos, per no dir els més pobres, són els de Ferreries.
Mm-hmm. Quants de mils d'euros és de Ferreries?
23.000 i escaig.
23.000 i escaig. Sí. Però ja dic que has fet diferencial.
I a tot Balears, atenció a la diferència, perquè Valldemossa, que és el de majors ingressos de tot Balears, 42.500 euros de renda bruta mitjana. Quien los quisiera,
Sí, jo potser m'he d'anar a viure a Ferreries, perquè no sé si hi arripen aquí.
Que no passi com en el segon poble més ric d'Espanya, no sé si ho heu sentit. El més ric d'Espanya és Pozuelo de Alarcón.
Avinyonet del Penedès.
De Madrid.
Heu vist lo d'Avinyonet del
Penedès? Avinyonet del Penedès. És el segon poble més ric d'Espanya. Per què? Per què? Entre Escòter i jo tenim mitja Menorca. Vull dir, és això, més o manco,
exacte,
no?
Exacte, és això. Un afortunat ha venut unes accions valorades en... no sé, 50.000 o no sé quant... I clar, ha posat tota la mitjana...
Un dels exsocis de Danone.
Que són 1.000 habitants, doncs tota la mitjana ha pujat. Però clar, és els comptes que fa en Pere. Jo tinc 10, tu tens 0, tots dos tenim 5.
Sí. Efectivament. De 27.000 euros, que era la mitjana en aquest poble fins ara, han passat a 57.000.
Quasi res.
Així estem a Sant Lluïseta, que em sembla.
Molt bé. No res, idò, que seguirem fent feina. De so es tracta per pujar la mitja. Molt bé, res, idò, Àxel, que t'escoltarem amb atenció a les 2:30.
Molt bé, que vagi bé,
fins
gràcies.
Ara.
Vinga, adiós, amor meu. Fins demà.
La fosca de la nit, amb el gust de sal marina i s'escalfor que té el teu llet, la teua aigua cristal·lina i el teu cos despoat.
t'observo mentre camines quan sa lluna s'amaga a terra d'orella.
Bueno, Clara, per pujar sa mitja, quan us hem de guanyar ses garrobes, com va el temps aquí de fora, Ben?
Avui tenim un cel mitjo-mitjo, ennuvolat, amb sol, diuen que pot caure qualcun ruixat ocasional, que també pot ser localment fort i que cada vespre podrien caure precipitacions en forma de tempesta.
Sí, que hi pot haver aigua avui, eh?
Avui hi pot haver aigua, bueno. Jo, si veus, vaig amb jaqueteta
sí,
o pujar.
Sí, ja, t'hem vist.
Sí, temperatures sí. Que baixen un poquet, mínimes de 20 i màximes de 25, perquè ha entrat vent de tramuntana amb qualcun interval de fort avui.
Pensa que entre Naxel i tu teníeu mitja jaqueta per home, d'acord?
Mitja només, eh?
Les 12 escolta'm, i 14 minuts, un moment.
Estem escoltant Pèl de Gall, eh?
Ah, sí? Va, ja, ens escoltarem en directe d'aquí poc aquí, eh?
A l'últim disc, els tindrem aviat.
Enredarem.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Badminton, pesca submarina, vela, hockey, vòlei, però també futbol, bàsquet, tennis. Si t'agrada tot això i moltes disciplines més, no ho dubtis si sintonitza cada dia amb Vive 3 Ràdio, on tots els esports són importants.
Xisco Díaz t'informa de tota l'actualitat esportiva a Esports 3, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, a la 1 del migdia.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
Això de que dugui un rellotge digital que pot tenir WhatsApp no és gaire comú a la presó, no?
No se puede tener móvil, pero reloj, teléfono, sí. Ahora con mis chicos todo es mucho mejor. Me llaman alto, guapete, son mis campeones.
Seremos campeones.
Me vienen a la cabeza tres palabras.
Garmin, WhatsApp, llamadas. Y luego con Iñaki otras dos palabras.
Val, ya está.
Si me vuelven a insultar en IB3, yo llamo a mi abogado.
Lo que tengo aquí colgado.
La picolísima. A l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és informació.
Càritas Menorca presenta el nou projecte Esbarracó Païdors, un servei pensat i dissenyat per atendre les famílies amb fies d'entre 0 i 12 anys amb risc d'exclusió social.
Una iniciativa, Pere, que neix amb la col·laboració del Consell Insular i de l'Ajuntament de Ciutadella per lluitar en contra de la pobresa i de riscos socials que pot suposar per a una família viure amb pocs recursos econòmics. Ahir que vespre, l'entitat diocesana presentava aquest projecte en el centre d'acompanyament que a partir d'avui obre les seves portes per acompanyar a les famílies que ho necessitin.
Marc Pons és psicòloga i és coordinadora d'Inclusió Social i Ocupació de Càritas Menorca. Marc, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, Marc, quantes famílies hi ha a Menorca en risc d'exclusió social? A quanta gent podeu atendre en aquest centre?
El nombre exacte de famílies que hi ha a Menorca no t'ho sabria dir. Vull dir, nosaltres sí que abans de fer tota la feina de creació d'aquest servei vam fer una miqueta de valoració junt amb serveis socials, principalment de quantes famílies hi podia haver en el municipi de Ciutadella. Uh-huh. I mos van sortir unes entre 15 i 20 famílies que pensaven que podrien ser susceptibles de poder ser atesos des d'aquest servei.
Per tant, és un servei local, en aquest cas. Només atén, diguéssim, a les persones de la zona de Ciutadella, de l'àmbit de Ciutadella, no?
Sí, de moment sí. De moment, l'intenció és que pugui atendre les famílies de Ciutadella, perquè, bueno, és des d'on s'ha pogut almenys començar, no?, i crear aquest primer centre. I bueno, creiem que hi ha prou famílies que puguin ser ateses des d'aquí.
Mm-hmm. Marc, quin perfil tenen aquestes famílies de les quals heu més o manco estudiat i que poden necessitar d'aquest servei?
El perfil de famílies són famílies vulnerables que tenen fills a càrrec, fills menors, de 0 a 12 anys, però principalment ens centrarem en les famílies que tinguin infants més petits, de 0 a 6, principalment pel fet que puguem atendre des de primera infància. Tot el que es pugui prevenir s'ha de fer quan més pres millor.
Quan rellam de risc d'exclusió social, Mar, ens referim a pobresa?
Sí, pobresa en el sentit de no tenir totes les necessitats bàsiques cobertes. Sí.
Com es pot evitar aquesta cronificació de la pobresa? És a dir, supos que aquest centre obre per, d'alguna manera, assessorar, acompanyar aquestes famílies en l'educació dels fills, bàsicament, però m'imagino que també en la cobertura d'altres necessitats, o no?
Sí, sí, la intenció dels projectes poder ser una intervenció integral i, per tant, en tots els aspectes de la vida d'una família. Per tant, el centre, de fet, està ambientat, vull dir, en el local, el que tenim és hem reproduït un ambient familiar, és a dir, una cuina, un menjador, una sala d'estar, una sala de jocs, una sala d'higiene personal, per poder treballar amb les famílies tots els aspectes, no només la cura directament dels infants, sinó tot el que són els hàbits domèstics i de vida diària.
Marc, quines necessitats bàsiques i més immediates tenen aquestes famílies?
Lo prioritari és que aquestes famílies estan en una situació de vulnerabilitat i un dels criteris importants per poder accedir a PAIDOT serà el fet de ser conscients de la realitat que estan vivint i ser conscients d'una necessitat de canvi, una voluntat de canvi i veure que ells tots sols són incapaços de sortir-se'n. Per tant, demanen aquest acompanyament. La feina serà acompanyar-los en el seu procés. No dir-los com han de fer les coses, sinó acompanyar-los a fer les coses d'una manera que els hi surti més rentable i més adequada.
Uh-huh. Escolta, Marc, i l'accés en aquest projecte, en aquest programa PAI2, en el Barracó, serà bàsicament, preferentment, suposa, a través dels serveis socials municipals o com anarà?
Sí, la derivació es farà principalment dels serveis, des de serveis, no? I principalment creiem que serveis socials, perquè des de les famílies que estan xerrant seran famílies possiblement ateses des de serveis socials. També es pot detectar la necessitat des d'altres serveis, com per exemple les pròpies escoles o l'equip d'atenció primerenca o l'equip d'orientació educativa de COEP. Pensem que des de molt de punts es pot detectar, per tant, la derivació i es farà una miqueta conjunta. Es farà una feina entre tots els serveis.
Quins professionals acompanyaran aquesta feina?
L'equip que tindrà PAI2 està format per dos educadors. Un educador social que serà qui serà responsable del projecte, una altra educadora, dues monitores, una treballadora social i una psicopedagoga. I a part de la meva figura com a coordinadora, que hi seré també donant suport.
Horaris, formes de poder contactar amb altres encara que no sigui a través de encara que la prioritat sigui a través de serveis socials, hi ha algun sistema de poder contactar directament sigui amb el centre, sigui en Càritas per obtenir aquest servei?
Sí, encara no tenim telèfon directe allà en el Barracó, però es pot contactar a través de les oficines de Càritas, principalment de Ciutadella, o a través de correu electrònic.
Molt bé, Mar Pons, psicòloga, és la directora d'aquest nou centre que posa en marxa a Menorca, el primer centre que es posa en marxa a Menorca basat en el projecte PAI2. Moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Estan escoltant El Dia a Menorca.
Bueno, Clara, supos que saps que hi van arribar a Menorca 10 migrants, entre altres coses perquè en Axel mos ho acaba de contar. Tres d'ells són menors d'edat. Ho van fer en Pastera, van tocar terra a Viniancolla, a costa sud de Sant Lluís. La Guàrdia Civil ha deixat en llibertat avui matí els tres menors. La resta seran amollats avui mateix en espera de plaça a un dels centres d'internament existents a la península.
Què passa amb aquesta gent després que hagin passat el tràmit de declarar davant la Guàrdia Civil? De quina administració depèn el seu acolliment? Es queden a Menorca? Que són enviats a la península o repatriats?
Bueno, volem demanar a la responsable de Benestar Social del Consell Insular de Menorca, a Bàrbara Torrent. Bàrbara, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, quan arriben a Menorca immigrants de manera irregular, com és el cas? Quin és el protocol que et segueix i quin paper li toca en el Consell Insular de Menorca, en aquest cas?
Bueno, l'atenció a persones en situació irregular no és competència d'una única administració, sinó que al final ens afecta a tots i som molts els implicats, no? Passant per serveis socials dels municipis i també per entitats socials que en puguin ser Càritas o Creu Roja. Independentment de la seva situació administrativa, de si són persones en demanda d'asil o si són immigrants en situació irregular, perquè el motiu d'immigració és una situació econòmica o qualsevol cosa, pues han d'entendre que des d'un punt de vista humà i humanitari pues és necessari que les administracions i les entitats anem coordinats per tal de donar resposta a les seves necessitats bàsiques, perquè com a societat acollidora i com a persones sensibles que som, no, davant les necessitats que té qualsevol ésser humà només per fet de la persona, així ho hem de fer.
Els tres menors que van arribar ahir han estat alliberats per la Guàrdia Civil. Què passa amb ells a partir d'ara?
No, els tres menors que van arribar ahir han estat tutelats pel Consell Insular i, per tant, es troben residint i tenen totes les seves necessitats cobertes en el centre d'atenció a la infància que tenim en el Consell. Val? No és que hagin estat alliberats, no estan a mitges carrers, sinó que, al contrari, estan sota la tutela de l'administració, com se fa en qualsevol cas, d'un menor que no disposa de cap familiar o de cap persona que se'n pugui fer càrrec.
Bàrbara, i què passa amb els immigrants en general, amb els set restants? Què passa amb els menors? Hi ha un termini perquè quedin a Menorca o hi poden quedar indefinidament? Com es planteja a partir d'ara el seu futur?
Bueno, el que hem fet ha estat precisament intentant elaborar en consens amb entitats i administracions un protocol per tal de donar resposta immediata i d'anar tots coordinats en aquests casos. Com que aquest protocol es troba en fase d'elaboració, sí que han tingut una seguda de coordinació amb els Fons Menorquí de Cooperació, l'Ajuntament de Mol, Ajuntament de Sant Lluís, Delegació del Govern, Càritas, Creu Roja i el Servei d'Immigració del Consell Insular, per tal de coordinar-nos i de veure quina resposta donàvem en aquestes 10 persones, perquè evidentment persones en situació regular a Menorca n'hi ha i n'arriben, però també es veu que quan arriba un nombre d'un cert volum, pues, donar una resposta immediata necessita la implicació de tots, no? I així ho hem fet avui de matí.
Bueno, i quina ha estat aquesta resposta? És a dir, fins quan seran aquí? Què passarà amb ells?
Bueno, fins quan seran aquí i què passarà amb ells no us ho puc dir, perquè no depèn de nosaltres, sinó que ells tenen una situació administrativa que se'ls explicarà el que implica un asil i el que requereix per part de serveis jurídics que tenim a l'OFIM, a l'Oficina d'Immigració, i també per part de Creu Roja. Llavors ells decidiran si volen o no fer una demanda d'asil. En cas que vulguin, ja entrarien dins el pla d'acollida de persones refugiades que tenim redactat de manera conjunta amb els Fons Menorquí de Cooperació, i en cas que no vulguin serien immigrants en situació irregular. Des del punt de vista jurídic i de la llei d'estrangeria hi ha un procediment, però des del punt de vista social, com deia abans, com a persones que són i que es troben aquí en situació de necessitat, entre tots els hem d'atendre i així hem acordat fer-ho.
Ens comentaven abans des dels nostres serveis informatius que semblava que hi havia problemes a les cases d'acollida per poder donar llit en aquestes set persones que en aquests moments, que pròximament seran posades en llibertat també per part de la Guàrdia Civil, ja hi ha lloc on acollir-les.
Exactament. Les cases d'acollida de Menorca, n'hi ha una Moll i una Ciutadella, les competències dels ajuntaments i tenen 10 places cadascuna, per tant, no poden assumir aquestes 7 persones, i el que s'ha acordat és muntar un dispositiu de manera coordinada i de manera conjunta entre tots, que demostra un poc aquest talent i aquesta capacitat de coordinació que tenim, no? El Fons Menorquí de Cooperació se farà càrrec de cercar un lloc on ells puguin passar els vespres. L'Ajuntament de Molls ja ha oferit donar cobertura de tota la part de menjar i d'alimentació. Des de Càritas els proporcionaran roba i sabates i elements bàsics de la vida diària que puguin necessitar. Des del servei de Creu Roja se'ls donarà atenció social i acompanyament, i des del Consell Insular pues, aquest assessorament jurídic i tècnic amb un traductor també que tenim d'àrab. I per suposar, coordinarem una miqueta la coordinació entre totes aquestes entitats i administracions per tal de donar una atenció social que sigui adequada.
Bàrbara Torrent, consellera, moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Aire3 Ràdio, el dia Menorca, amb Pere Begur i Clara Imamí.
12 i 27 minuts, moment ara d'obrir un parèntesi musical en el nostre programa, Clara, amb Antoni Salvador.
Escoltem les seves sensacions musicals, no?
Vinga, va.
Hola, una salutació molt cordial a tots els oients del Dia Menorca, aquí a IB3 Ràdio. Avui ens visita en Pat Metheny. En Pat Metheny és un dels guitarristes més famosos del món a nivell de jazz. Va néixer l'any 1954 i està en actiu des de l'any 1974, o sigui, quan tenia 20 anys va començar i encara està en actiu. Avui, però, no el tenim amb una peça estrictament de jazz, sinó amb una peça de lo que se'n diu la New Age. En aquest cas, la peça es diu Deixa que sa alegria i sa innocència prevalesquin. És una peça composada per en Horn i per en Zimmer. composició de l'any 1991 d'en Pat Metheny, en aquest cas a la guitarra, interpretant aquesta vegada música de la considerada New Age, deixa que l'alegria i la innocència prevalesquin.
Ei, Toni, moltes gràcies. T'escoltam demà, cap allà a les 12:30. Ara us vull fer una pregunta. No sé, Valter, sí que ho sabreu, Valter, no vos la faig, aquesta pregunta. Sabeu qui va ser Anna Paula Modersohn-Becker? Bueno, us veu que va ser una pintora alemanya, una de les representants més importants del moviment expressionista del seu país. A més, va ser la primera dona que va tenir un museu dedicat exclusivament a la seva obra.
Com ella, Pere, hi ha centenars d'artistes i pintores, dones desconegudes, que moltes vegades no figuren als llibres d'art. Al llarg de la investigació i docència de la història de l'art, sovint ens trobam en què les dones han estat pràcticament ignorades i sovint són desconegudes. El crític d'art i pintor Juan Elordoy s'ha proposat posar veu, nom i cara a la vida i obra de 210 pintores i analitzar en un curs quina és l'aportació de les dones a la història de l'art.
No només analitzar-ho i de posar-li cara, sinó a més de compartir-ho amb la gent, no? A través de aquest curs. Joan Elordoy, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Pues estamos muy animados porque estamos ya en capilla a punto de empezar este curso sobre mujeres pintoras, uh-huh. que creo que va a ser una sorpresa para la gente, igual que lo fue para mí, porque no, lo que tú decías, Paula Modersohn-Becker no la conoce nadie.
Nadie. Becker me suena, pero no precisamente por esta señora.
O el tenista.
Sí, exacto.
Pero, ¿qué pintoras me sabrías decir tú? Nombres de pintoras. Una, Frida Kahlo. Yo creo que es la única mujer pintora que la mayoría de la gente puede llegar a conocer. Yo, como no sabía cuántas encontraría, empecé diciendo, bueno, a ver si llego a 50. Y no, llegué rápidamente a 50 cuando preparaba este curso y dije, bueno, voy a poner 210 porque ya si encuentro 210 es más de lo que encontró el hotel en bueno, sí. donde tenía que encontrar y no encontró.
Exacto.
Y entonces dije 210. En estos momentos tengo fichadas 289 mujeres, pintoras, escultoras, fotógrafas y luego todas estas artes uh-huh. actuales que son un poco mezcladas, conceptuales, que son muy interesantes lo que dicen, lo que han hecho y las biografías. Normalmente yo venía haciendo cursos sobre arte que explicaba las pinturas básicamente, pero en este caso que estamos explicando la pintura hecha por mujeres, la parte biográfica es fundamental porque hay que conocer la carrera de obstáculos que fue prácticamente hasta hace dos días para una mujer dedicarse al arte.
Sí, porque claro, hablamos de 285 mujeres o más o menos que se han dedicado al arte y dices, bueno, muy bien, actualmente supongo que hay muchas más de 285 que se dedican a eso. Es fácil encontrarlas además en Wikipedia, Google y esas cosas. Pero es que tú te has remontado al siglo XI.
Más. La primera clase voy a hablar de pintura paleolítica. Porque conocemos, claro, las pinturas de Altamira, los ciervos, los bisontes, todos aquellos animales, y suponemos que los pintaron hombres. Pero ¿y si no los pintaron hombres? ¿Y si fueron pintoras? ¿Tenemos algún dato que pueda hablar del sexo o el género de los que pintaban en las cuevas de Altamira?
¿Lo tenemos?
Sí. En el año 2002 hubo un científico alemán que descubrió que las manos de los hombres y las mujeres no son iguales. Hay una diferencia entre el índice y el anular. En el caso de las mujeres, el índice es más largo y en el caso de los hombres, el anular. Y los pintores paleolíticos dejaban las huellas de las manos. En esas huellas de las manos...
Sí, sí.
¡Ah! La policía no es tonta.
No. Y para eso se inventó el CSI.
Claro. Pues sí. Se ha descubierto que la mitad prácticamente de esas manos son femeninas.
Ajá.
Y luego, a lo largo de la historia, dices, es que no ha habido mujeres pintoras. Sí que las ha habido. Incluso Plinio el Viejo, fíjate qué vieja tiene que ser para que le llamaran ya viejo, habla de 7 pintoras griegas de la antigüedad. Que no está mal. Y entonces explica que pintaba cada una de ellas. Ninguna ha pasado a la historia ni se conocen sus obras. Pero ha quedado constancia que existieron. Y ya en el siglo XI, ya en los conventos, había tanto conventos con mujeres, como con frailes, como con monjas, que se dedicaban a las ilustraciones. Y había algunas que están firmadas por mujeres. Y entonces se va descubriendo poco a poco toda una cadena de mujeres artistas a lo largo de la historia, totalmente ocultas a la vista de todo el mundo. Y no digamos ya, más adelante, cuando entramos con el Renacimiento, con el Barroco, donde muchas veces eran borradas. O sea, su nombre era borrado. Hay un caso muy claro, que es el de Judith Leister, que es una pintora holandesa que pintaba algo parecido a Frans Hals. Uh-huh. Frans Hals era muy famoso, los cuadros muy valiosos. ¿Qué pasa? Se borra con un poco de Tippex de la época el apellido Leister y pones Hals.
Y ya está.
Y ya está. El cuadro vale muchísimo más. Otros casos. Hay una atribución clarísima. Bueno, clarísima si lo estudias un poco. A un cuadro atribuido al Greco, que es un retrato de dama con pañuelo y armiño, que ni es armiño, ni es una dama desconocida, ni está pintada por el Greco, sino que es de Sofonisba Anguissola, una pintora de la misma época que retrató a la familia real, no con armiño, sino con linces. O sea, la piel que lleva es una piel de lince. Entonces, hay muchísimos datos que vienen a demostrar que había habido una mano femenina, pero que no interesa. Porque esta obra está atribuida al Greco, está en un museo de Glasgow, y diles a los del museo de Glasgow que quiten
no es un Greco.
El Greco y poner a una tal Sofonisba, ¿no? Dice, pero oiga, no, ¿qué le está usted diciendo? ¿No? No me estropee el negocio. Hay mucho negocio detrás de todo esto.
Sí, se conoce que sí.
¿Qué aporta a todas estas pintoras femeninas, después de toda la investigación que has hecho con ellas, cada una con sus historias, sus obras, su vida? ¿Qué aporta la visión femenina en la historia del arte?
Pues muchísimas cosas. De entrada, una vocación y una pasión por hacer esto, pintar, que los hombres no necesitaban. Ellas tenían que, a veces, cambiarse el nombre, a veces tenían que ponerse pantalones para que les dejaran estudiar, no les dejaban formarse, no les dejaban vender, no podían entrar en los gremios, o sea, eran auténticas heroínas, lo que yo digo, de esas 200 y pico mujeres que vamos a ver, la mitad son heroico, lo que hicieron, absolutamente heroico, y además que lo hacían muy bien, y lo hacían muchas veces mejor que los hombres. Pero tú me estás preguntando un poco por otra cosa, si se ve una mano femenina ahí detrás. Yo creo que esto es parte de lo que la gente tiene que descubrir en el curso. ¿Qué es esa diferencia entre una mano del hombre y una mano de la mujer? Yo he utilizado para promoción de este curso un autorretrato de una mujer que es Sarah Goodrich, que se pintó los pechos. Y esa pintura se llamó Belleza Revelada. Uh-huh. Entonces, esa visión del cuerpo de la mujer por la propia mujer, el hombre no la tiene. O me hablabas antes de Paula Modersohn Becker, uh-huh, una mujer que sentía pasión por los niños y por la maternidad, por el embarazo, por lo que significa, por cómo va cambiando el cuerpo de la mujer a lo largo del tiempo, a lo largo de su propio tiempo. Esa visión de las mujeres sobre su cuerpo no la han tenido los hombres, o no la hemos tenido los hombres. Hemos pintado otras cosas. Incluso la relación de la mujer con su cuerpo, hoy en día, dentro de las mujeres artistas, hay muchas que trabajan con su propio cuerpo, que hacen performance, que hacen videocreación, uh-huh, a partir, sí, de su propio cuerpo. Hay una relación distinta. Vamos a descubrirla, no solamente por sensibilidad, por temas de maternidad, por temas de lactancia, por tema de sensibilidad de lo que es todo el entorno doméstico, que ahí también han sido grandes reinas, no digamos ya pintando flores, que eso se les reconoce. Además, había muchas pintoras de flores porque era lo que se les aceptaba. Pasaban de bordar a pintar flores. Era una categoría de pintura que era aceptada.
Sí,
para
bueno, va, que nos hagan un bodegón,
flores, sí,
así, una
pero
flores,
algo histórico, ¿no? Por el amor de Dios,
claro,
¿no?
Claro, y menos pintar reyes, ¿no? No digas. Oye, Juan, ¿y si trasladamos toda esta historia aquí a Menorca? Me imagino que, 210 seguro que no, pero alguna habrá, me imagino, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo he hecho una selección, digamos, de pintoras españolas y de pintoras menorquinas. Dentro de Menorca, yo creo que tenemos un plantel de mujeres trabajando realmente interesante. Ya había dado ya un curso anterior sobre pintura menorquina, uh-huh, contemporánea, donde había hablado de la presencia de estas mujeres. Claro, es que a partir del siglo XX ya es como más fácil. Ya todas, claro, aquellas barreras históricas ya no han existido. Entonces, yo creo que sobre todo entre las creadoras más jóvenes hay gente muy, muy, muy potente. No me quiero referir solamente, pues eso, a Leticia Lara, la escultora, uh-huh, que hace unas esculturas magníficas, Nuria Román, que hace además unos proyectos grandiosos, maravillosos. Está Nuria Márquez, que trabaja poco por aquí, pero también tiene una obra de una sensibilidad exquisita, un compromiso. La lista es realmente amplia y estarán incluidas dentro del curso.
Bueno, Clara, impressionant el que m'ho conta en Joan. Jo, la veritat és que, mira, ha duit aquest quadro, bueno, no, no ha duit el quadro, ha duit una fotocòpia del quadro bueno, que serveix per anunciar, diguéssim, aquest curs, i efectivament, el que menys, o sigui, el primer que t'ha cridat l'atenció, el manco a jo, el primer que m'ha cridat l'atenció d'aquest quadro, són dos pits de dona preciosos, però ha estat la llum, curiosament, no? Vull dir, que sí, que una mà femenina ja és aquí darrere, perquè lògicament el que transmet és diferent del que pugui transmetre la mà de som, en aquest cas, no? Penjó.
Idò, aquest curs que comença divendres.
Sí, sí, sí.
A la sala Albert Camí de Sant Lluís, i mos comentaves que fins a 30 sessions, de moment.
Cada viernes, bueno.
Cada viernes, excepto festivos.
Bueno, sí.
O sea, que el 12, material,
no, el 12 es sábado, no, el 11 trabajas,
Sí, sí, me temo que sí, pero con mucha ilusión, porque es que compartir y descubrir toda esta gente que ha sido oculta y que ha hecho cosas tan interesantes, tan bonitas, tan especiales, creo que nos merecemos rescatar esta pintura hecha por mujeres.
Idò, ens hi apuntarem en aquest curs perquè segurament aprendrem moltes coses. Joan Elordo, i gràcies, i molt bon dia. Un plaer, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Bueno, així com qui no fa la cosa, hem arribat a les 12:45 minuts pràcticament. Fem una ràpida pausa i tot d'una xerram en pla, rellam en pla, parlam en pla amb en Joan López Casas Noves.
I val? Tant que sí, fins
Vinga,
ara.
Fins ara.
El dia Menorca.
És jazz, i per això estem aquí.
Jazz Time.
Estimar és compartir, i com que estimem el jazz, el compartim amb un convidat, i ell comparteix les seves influències i la música pròpia amb nosaltres.
Tots els dimecres, a les 9 del vespre, Ferran Pereira i un convidat dialoguen sobre el gènere més encisador i mestís de tota la història de la música.
El jazz és el fil conductor d'una conversa que canvia de protagonista cada setmana.
Jazz Time. El jazz en primera persona a IB3 Ràdio.
Tots els vespres, IB3 Ràdio et convida a fer un viatge per la societat de Menorca i de les Illes amb Nura.
Som en Carles Marquès i et convida a entrar cada vespre a Nura.
Nura, una proposta diària de Carles Marquès. De dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A internet, ib3.org.
Bueno, i en aquesta hora, com cada dimecres, ens rellam en pla. Joan López Casas Noves, com estàs? Bon dia.
Molt bé. Bon dia a tothom.
Tu llegeixes diaris, supost, imagina, ben informat, i hem sabut que dia 16 de setembre es va produir, bueno, va sortir una noticieta petitona, a darrer fons de pàgina, que ratllava d'una explosió en una instal·lació d'investigació biològica a Rússia, a Sibèria, concret. Que es va descobrir quan la gent hi va anar bombers i tal, aclarir el tema de l'explosió aquesta.
Que no era tan senzill com semblava, perquè allà s'hi emmagatzemaven cepes, és a dir, cultius d'una malaltia que s'havia ja pràcticament extingit a tota Europa i que alerta que podria tornar a aparèixer, perquè, clar, es va mullar, es va sortir del centre de recerca en virologia i biotecnologia, que, com t'has dit, a Sibèria, a Novosibirsk, bé, era un centre d'anàlisi de guerra freda, per qüestions de guerra química i tal. Però darrerament s'emmagatzemaven, es tenia cura per mirar de trobar lluites contra infeccions, malalties contagioses. Uh-huh. Idò, sa vacuna,
com quines, per exemple?
Mira, ara començarem. Saverola, sí. Per exemple. Verola és una malaltia infecciosa i contagiosa d'origen víric, caracteritzada per tenir febres altes i per una erupció cutània de pústules que fan crostes després.
Seria sa viruela en castellà?
Sí, però fixa't que el nostre mot d'origen expressiu ve de pic. El pic de el que queda a sa pell, després sa crosta, i d'aquí ve la paraula
pigota.
Pigota.
Ja, ah, clar, ja clar. La viruela, aquí li deim pigota. Ah,
exactament. Sí, sí. Nosaltres ara farem una anàlisi de com hi ha uns mots de caràcter culte, més estàndards, diguéssim, i els mots populars. Si ara anem a un altre tipus de malaltia infecciosa de caràcter epidèmic, que és estacional, que afecta sobretot a la població infantil, comença amb símptomes de catarrals que van seguits d'aparició de petites taques vermoses, i això li diuen sarampió. Però a Menorca què en diríem?
Sa rosa.
Veig que estàs imposat.
Sí, bueno, anem passades d'aquestes fa uns quants anys.
Sí. Idò sí. Sa rosa.
Xerampió. Eh?
Sí. I després, també agafant aquesta coloració, però seria un xerampió més fluix, sa rubeola. Rubeola, sí. És la paraula culta, diguéssim, de
rosí.
A rosí, molt bé. Rosí, rosa, en petit, no tan forta. I si anem a una altra d'origen víric, tenim la varicel·la. La varicel·la també provoca erupcions cutànies més o menys difuses, fa molta picor en els fiats, no te rasquis perquè després te quedaran marques. Això és la pigota, però alerta, després també hi ha volatge o pigota borda.
Va, que seria la varicel·la?
Sí, això és la varicel·la. Varicel·la amb una L geminada.
Sí, sí. Varicel·la.
I ara tenim una malaltia que no és tan greu, però ses galteres. Inflamacions de ses galtes paròtides que provoca una inflor passagera de sa part anterior del coll. Si es coll en deim gola, per exemple, sa cala d'esgolador, a Ciutadella, a sa cala d'esgolador i no desdegullador.
Ah, mira, això som us ho has de comptar.
Sa gola de centrades. Però bé.
Desgullador.
Sí. I llavors de gola, que en llatí és gula, de guleu, que dona sa paraula goll.
Esgolls.
Tenir esgolls. Esgolls. Que, esclar, afecten esgolls. Sa tosferina. Tosferina és una infecció també, és molt contagiosa, a les vies respiratòries altes tens aspiracions violentes, tos, que duren uns segons, però després ve una inspiració fonda, que és el que denota que hi ha malaltia forta, que són com un soroll agut, com un xiulet que es sent, i es diu en estàndard, tosferina, perquè ve de l'adjectiu llatí ferus, que és una tos silvestre ferotge.
D'aquí
ve fera. Idò, popularment, que li deim? Li deim sa tos mala.
Tos mala.
Sa tos mala. Ben igual que hi hagués...
sa tos bona.
Bona. Bé, sí. Tal vegada sí, perquè sí, hi ha malalties referides principalment a que poden ser més greus que altres, i en aquest sentit, tenir un mal dolent... És una redundància, com si hi hagués mals bons. Un mal bo seria un oxímoron, però hi ha mals que són letals, més letals que altres, i per tant...
En aquests els hi deim mal dolent.
No? I què és un mal dolent? És cranc. Cranc. Avui en dia tothom diu càncer.
Val.
Però antigament també es deia es cranc. Era una malaltia que era com si les mordales d'un cranc...
De fet, l'horòscop, la constel·lació que dona nom en el signe càncer, es diu signe cranc.
Efectivament. No? I per acabar, si vols, rellenem de la sífilis, que és el nom que neix d'un tractat escrit per un humanista venecià que va viure a Verona en els segles XV i XVI. Es deia Girolamo Fracastoro, o Fracastro, Girolamo Geroni.
Geroni.
Un dels primers metges que va atribuir-se a causa de les malalties a microorganismes, no a bruixeries, ni a microorganismes. L'any 1533 va publicar una narració que es titulava Sífilis Sivemorbus Gallicus. Morbus Gallicus vol dir el mal francès, en què parlava de que hi havia un criador de porcs a qui Apolo el va infectar perquè havia fet una ofensa a Apolo. I aquest pastor nomia Sífilus, nom creat a través del grec, que Sialos vol dir porc i Filos, amic.
Amic dels porcs.
Amic dels porcs. I do, abans de que aquesta obra fos rescatada de l'oblit en el segle XIX, la malaltia ja era coneguda, i do, com a mal francès. Ara bé, mentre els francesos en deien malaltia anglès.
Els anglesos anaven als anglesos, eh?
Els anglesos, en canvi, deien això és mal holandès. I aquests altres, els holandesos, deien, perquè, clar, havien sofert los tercios de Flandes, deien mal espanyol.
Sí, que al final n'hi havia per tot.
N'hi havia per tot. Ningú volia assumir la denominació d'origen de la paraula d'esporquer va servir per superar, idò, tots els nacionalismes de la vella Europa.
Efectivament, me coneixen per tot, que dirien ets ocifar, no? Molt bé. Bueno, m'he quedat amb això desdegullador o desgullador, que bueno, jo crec que mereix un comentari. Sí. Se cala desgullador.
Desgulador.
Desgulador.
Sí.
Per tant, el que tant... dèiem de la història, sí, aquella desdegullats...
Tot això és mitologia.
Tot això és un mite, no?
A la gola d'esport de Ciutadella, sí, a la gola, a l'entrada d'esport de Ciutadella, hi havia la cala adjunta,
desgolador.
Desgolador.
Sí, 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 sí.
I d'aquí ve. Ara, la sang corria, tot això sí, forma part de la llegenda.
Efectivament.
En la toponímia en trobaràs una altra molt curiosa, que és Bajolí.
Bajolí.
Bajolí. Sí. Bajolí és Banyuls. Escrit Bajuls amb una, sí, S llarga que semblava quasi una Y. La jota de Bajuls se llegia com una enya, Banyuls. Es Banyul. Sí, sí. És a dir, hi havia Bagnolus, hi havia zones humides per allà. No allà on avui en dia deim Bajolí, sinó a la zona de Calamblanes.
La zona baixa.
La zona baixa, allà hi havia aigua. Llavors, d'aquí ve... Una mala lectura de Banyuls acaba donant Bajolí.
És a dir, que tindríem dos Banyuls a Ciutadella, sí, a la zona de Ciutadella, un al nord i l'altre al,
sí,
sud.
Sí, sí, sí. Mm-hmm. Bagneolus, a la zona de...
Molt bé, Joan, ho deixem aquí i tornem la setmana que ve.
Idò.
Vinga, idò. Fins la setmana que ve.
Torna-m'hi.
Adéu, gràcies. Homenatge del Dia Menorca a la cova de l'aigua de Cala Blanca. Jo espero, com el Masies, fa 59 anys que espero per entrar-hi i veure-la. A veure abans si és d'aquesta.
Vols que hi entrem ara?
Ai, podem entrar,
sí?
Ja?
Sí?
Ah, bueno, sí, si no...
Baixa un poc el cap.
Sí, vamos, hem de posar el casco, perquè encara hi ha obres.
Jo també, els aduc, els tinc aquí. Jo, Excel, me va dir que avui donaria la notícia i jo ho tinc tot a punt. Si vols, entrem ara.
Sí, sí, sí.
Sí, podem entrar, podem entrar. Vinga, va.
No es perd res més. Vinga, va, anem.
Ostres. Guapo, eh? Uau.
Hi ha estalactites, estalagmites, hi ha aigua, un llac,
sí,
preciós.
Sí, sí, espectacular, eh? Quants, sí, anys, sí, ha sigut, sí, això, que hem hagut d'esperar per entrar?
No ho sé, jo ja t'ho he dit, 59. Però,
jo,
però
quan vaig arribar, ja s'enratllava i continuem ratllant.
Abans, jo tenc entès que abans si podia entrar així tranquil·lament, però des de que van urbanitzar la zona aquella, se'ls va tancar i no hi vaig a ser temps. En fi, bueno, m'ha agradat la visita. La vull fer amb més calma.
La fem amb més calma, sí, un altre dia. Sí,
sí, amb més temps, perquè...
Em vas estar agafant el toro, ara.
Jo havia quedat per anar al cine avui cap vespre. O no,
però sota la cova, corre.
Ai, sí, perquè...
Ja està, escolta.
Que faim avui cap vespre, no m'havies dit que anàvem al cine.
Avui anàvem al cine, a les 8 i mitja, com te va? Te va bé aquesta hora? Avui venc jo a Ciutadella, que hi vam quedar molt. Venc cap a Ciutadella. Largo viaje hacia la noche.
Venir a Ciutadella és un largo viaje hacia la noche, no? Molt bé, perfecte. Tu fer punts, fer punts.
Un largo viaje en coche.
Som mariners, som poesia, poesia
encantada. Ai, que no, que és la peli que fan avui. Sí.
Largo viaje hacia la noche.
Largo viaje hacia la noche, una pel·lícula que programa el Cineclub de les Joventuts Musicals de Ciutadella. A les 8 i mitja en els cinemes Canal Salat. Així
Beníssim,
que allà us veiem.
Quedem allà, 8 i quart, eh?
8 i quart, sí,
hem
puntuals.
S'han de comprar crispetes d'aquestes
sí,
i coses.
Sí, com tot, eh?
Hombre, clar que sí. Ah, sí. Bueno, jo, amb el vostre permís, hi començaré a anar. Clara, demà a les 12 i 4, te vull aquí.
Demà tots aquí puntuals, tots aquí. Com sempre, com puntuals. Un rellotge per aquesta nova edició que preparam des de ja per el Dia Menorca.
Jordi, tu també, eh?
I tant, i Nabel.
I de vinga, tots demà a les 12 i 4 aquí.
Que, tu que, també, eh?
Jo també, va, no?
Sí,
que bo,
no
quedis
que... a Ciutadella, no. A la cova.
Som marinets, som pagesia, poesia incandescent. Som una cançó...
Que un plaer, com sempre. Gràcies, bon dia, adéu, fins demà.
Que xerra d'un passat, d'un futur i d'un present. Som unes arrels més que marcades. Tenim un cor de llena trepitjat amb mil pauades. Tenim uns estrellats amb matinades de campada. Sí, com penso en tu, cauen llàgrimes salades. Oh, oh, oh. Som l'únic. De pedres, fones, porques, de trotos, tanques i vaques. Som un matrimoni entre cultura i llibertat. Si som memòria